Senyores. Vale, ja demana la paraula. No sé què diu, senyores, però ara no li toca parlar. No, jo, no comencem bé. Senyores, senyores, segui que no té la paraula. Torno a repetir-ho perquè no hi hagi malentesos, d'acord? Senyores, comencem bé, eh? Començarem per aquelles persones que han... Senyor, Ares. Senyores, no té la paraula. Comencem... A més, no sé què diu de la democràcia. Vull dir, estem... encara no hem començat. Un moment, esperis a dir que no hi ha democràcia. Comencem per aquelles persones que han presentat instància. Té la paraula, si és aquí, perquè, perdoneu-me, però esteu molt lluny i no us veig, el senyor Juan Manuel de la Flor. Sí? Perfecte. Ara li acosten el micròfon, fa la seva intervenció. Els recordo que tenen un temps limitat per fer la intervenció. Ho dic perquè hi ha molta gent que vol parlar, intentem ser tots solidaris i faig una intervenció breu i la resposta nostra també ho intentarà ser. Endavant.
Bona tarda, ante todo. Solicito respuesta a una reunión que tuvimos el día 26 de octubre con el señor Gallardo y el señor Perasolé sobre el tema de la zona de bajas emisiones. Aún no hemos recibido respuesta al tema y necesitaremos que esa respuesta se llevara a efecto. Después, a continuación, me gustaría consultar con los partidos de la oposición qué actuaciones están llevando a efecto o a cabo en tema de la zona de bajas emisiones. Gracias.
Molt bé. Li responem simplement, jo crec que hem anat responent-li cada vegada que vostès han fet intervencions, els hi hem respost des de tots els punts de vista. Jo simplement volia destacar un parell de dades, que crec que és important parlar de dades, sobretot quan barregem molts temes. És important, en primer lloc, dir que som la primera ciutat a implementar la zona de baixes emissions al centre, no? Perquè l'exemple de les altres ciutats ha estat a les rondes. En aquestes dues setmanes que portem de zona de baixes emissions, ja teníem calculat prèviament que circulen per aquesta zona de baixes emissions al voltant de 19.000 vehicles, i en aquestes dues setmanes hem computat que menys d'un 1% són per sancionar, perquè no compleixen els requisits. Per tant, són dades importants, 19.000 vehicles diaris, menys de l'1% que entri en aquesta zona de baixes emissions. I, en canvi, portem des de fa un any i mig, abans, per tant, que tinguessin l'ordenança, però en el moment en què ja es va posar damunt la taula la voluntat d'implementar la zona de baixes emissions, durant tot aquest temps hem treballat l'ordenança, hem implementat aquesta moratòria de 6 mesos fins al dia 2 de novembre, durant aquest temps hem reduït a un 16,3%, un 16,3% de vehicles que no tenen etiqueta ambiental en relació a fa un any i mig. Per tant, en un any i mig hem aconseguit fer aquesta reducció d'aquests vehicles que són els més contaminants, que són els vehicles que nosaltres volem treure del centre de la zona de baixes emissions perquè són els més contaminants. L'objectiu és garantir una ciutat amb qualitat de vida, una ciutat saludable. Per tant, els vehicles que més contaminen, que són aquest ni 1% que hi ha, doncs no poden entrar a la zona de baixes emissions. I, en canvi, hem aconseguit retirar-ne aquest més del 16%. Però no només això, sinó que gairebé hem augmentat un 70% de vehicles que són de zero emissions i un 50% de vehicles ecos, que són, entenc, els vehicles híbrids. No? Per tant, no és només el que estem aconseguint en el moment en què posem en marxa la zona de baixes emissions, que és veritat, no poder entrar aquests vehicles que més contaminen, sinó que en aquest darrer any i mig, arran de notificar, anunciar i treballar perquè s'implementi la zona de baixes emissions, hi ha hagut una reducció d'aquells que més contaminen, que és el nostre objectiu, i alhora augmentar el parc automòbil d'aquells vehicles que no contaminen, que aquest és el nostre objectiu. Per tant, la valoració que en podem fer d'aquestes dues setmanes, crec que les dades ens expressen d'una forma clara que quina és la valoració que en podem fer i que el nostre objectiu, garantir, insisteixo, una ciutat amb qualitat de vida i també amb qualitat de vida per les persones que viuen al centre, i això és important, també la gent que viu al centre té dret a respirar un aire com la resta de la ciutat, doncs crec que les dades avalen perfectament aquest objectiu. I ara, tal com vostè demana, li passo la paraula a un representant dels partits de l'oposició per tal que pugui fer el seu plantejament. Tenen, sisplau, si us podem atènyer bastant al timing, 2 minuts, senyor Ciprián, quan vulgui.
Gracias, señora alcaldesa. Bienvenido, señor Juan Manuel de la Flor. Nosotros hemos estado mirando la información que hay disponible para todo el mundo. Para empezar, los datos del IDESCAT sobre la contaminación atmosférica en San Cugat. Aquí aparece la información, es totalmente libre para cualquiera para accederlo, y ponen los datos, ponen tres elementos básicamente que analizan de la ciudad de San Cugat, como es la producción de ozono y la producción de dióxido de nitrógeno, en ningún momento la de CO2. Los datos son del 2020, pero como dirían que no, que hago trampas porque el 2020 fue el año de la pandemia, congelos de 2019. En estos datos, la producción de O3 está por debajo de lo exigido, el máximo exigido, pero es que la producción de dióxido de nitrógeno y los máximos permitidos también de 40 miligramos por metro cúbico también están a la mitad. Es decir, en un año normal, la producción de gases contaminantes, según los datos del IDESCAT, están a la mitad de lo permitido, de lo máximo permitido. A raíz de ahí, nosotros hemos abierto una pregunta, ¿y dónde hemos ido? Pues a la Unión Europea. A través de nuestro grupo Renew, nosotros hemos planteado una pregunta, básicamente basándonos en esta mala implantación que hay en el Ayuntamiento de San Cugat. Y a raíz de entonces, hace un mes, se presentó una pregunta en el pleno de la comisión correspondiente de la Unión Europea por parte de María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo de Ciudadanos en la Unión Europea. Y básicamente, yo se lo puedo pasar para que usted lo vea con más tranquilidad. Básicamente, las preguntas que proponemos son las siguientes. ¿Espera la Comisión presentar unos criterios mínimos y homogéneos a nivel europeo con los que deberán cumplir las zonas de bajas emisiones y que no cada uno aplique lo que quiera? ¿Qué órgano se encarga de evaluar la proporcionalidad de las medidas de las zonas de bajas emisiones? Y, por último, ¿cree la Comunidad Europea que es necesario hacer un estudio de calidad del aire previo a acertar sobre la proporcionalidad de las medidas restrictivas que haya a llevar a cabo? Estas tres preguntas estamos pendientes de respuesta. Como bien sabe, o si no se lo comento yo, nuestro posicionamiento de partido ha sido en contra de la zona de bajas emisiones, pero no de contra, sino de la implantación que se ha hecho en el Ayuntamiento de San Cugat y que no va a dar ningún fruto, como veremos en breve. Gracias.
Molt bé, senyor Ciprián. Per part de Junts, senyora Paraire.
Sí, moltes gràcies. En el nostre cas, també comentar-los que nosaltres sempre hem dit que estàvem a favor de la zona de baixes emissions per millorar la qualitat de l'aire que respirem. Sí que també hem manifestat en aquest plenari que no estàvem d'acord amb la implantació que s'estava fent perquè no hi havia, per exemple, un transport públic adequat a poder donar una alternativa. I també pensem que en aquests moments aquesta situació crea situacions de gran perjudici per algunes persones i en aquest sentit ens hem reunit amb alguns col·lectius, també ens reunirem amb vostè si vol, vull dir, té el nostre oferiment. Sí que ens hem reunit amb col·lectius que s'han adreçat a nosaltres, que tenien algunes dificultats, i hem tornat a expressar aquí en el ple aquest neguit que hi havia per part de la ciutadania i que no estàvem d'acord i que quines eren les mesures que si es podia retrasar aquesta implantació ara al cap de 6 mesos. És cert que és necessari fer mesures, la situació climàtica també no ens deixa dormir gaire, però sí que pensem que s'hagués pogut fer d'una manera més amable per les persones que es troben en una situació que no poden complir en aquests moments els requisits. Per això, per exemple, en el ple passat vam preguntar també per qual la implantació del nou sistema de transport públic i també ho hem preguntat a l'àrea metropolitana. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyora Paraire, i moltíssimes gràcies també a vostè. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, seguim. El senyor Auxilio Ramos és a la sala. Senyor Ramos, li recordo el tall... No, esperi, que encara no li he dit el que li vull dir. Té 2 minuts per fer la seva intervenció i ara li passen el micro i fa la intervenció. Endavant, comenci. Va comptant el temps, senyor Ramos. 10 segons porta. Porta 10 segons.
Y usted se lució. Mire, el derecho a la libertad de expresión, artículo 20 de la Constitución, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este incluye el no ser molestado con injerencias ilegítimas de autoridades públicas a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir información y opiniones y el de difundir sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La falta de este derecho es propia de políticos totalitarios, de dictaduras militares, en las que se prohíbe la difusión con diferentes puntos de vista o cualquier forma. Le diré que el otro día le pregunté inocentemente, oiga, ¿qué no nos graban al no ver otras veces que he venido a este señor o a otro compañero? Yo no lo sabía, y en vez de decir, no, es que no han venido, viene siempre, me salió usted muy bien, muy guapa. Me dijo que me daría vergüenza cuando me lo viera en mi casa, y de verdad que me dio vergüenza. ¿Pero sabe por qué? Porque la tengo, al contrario de algunos de ustedes, los políticos, que en muchos casos no saben lo que es. Y usted no me puede reprender de nada como hizo el otro día, porque me da el derecho de opinión a decir lo que me parezca. Si digo algo que no es correcto...
30 segons, señor Ramos.
¡Ah, 15 segons! ¡Qué democrático sois! Habéis estado dando tiempo a todo Dios. Estáis cogiendo aquí periodistas, que hay un montón. En primera fila teníamos que estar el pueblo, que es el que decís, el señor Pera... Soler, y voy al popla para estar... ¡Humo! Estoy hasta las narices. Ya
15 incluso. Segons, señor Ramos. 15 segons.
Voy a coger un ticket de 10 plenos, que me sale más barato. Y voy a estar aquí cada lunes. Déjeme hablar. ¿Qué es lo democrático? Porque hasta ahora le estoy reprendiendo a usted.
Se le ha acabado el tiempo, señor Ramos. No te
la estoy fiscalizando, que es el derecho que tengo yo como ciudadano. Usted, a mí no, porque
señor
yo soy
Ramos,
una cosa
malicia. No temes temps.
No te clate, democracia,
si,
China.
Si vols plantejar una pregunta
un
ràpidament, si no, no temes
el otro día me dijo usted, márchese de la sala, no tiene turno de palabra, vuelva el mes que viene, si ha hecho un ejercicio de hablar bien. Sí, señora profesora, viva la democracia, estamos
cojonudos
en este pueblo.
Senyor Ramos, no té la paraula, li retira la paraula, sisplau. Molt bé, gràcies. Segui, senyor Ramos. Senyor Ramos, segui o el faré fora de la sala. Segui. Gràcies. Molt bé. Segui, senyor Ramos. Segui. Segui, senyor Ramos. Senyor Ramos, deixi de cridar. Senyor Ramos, deixi de cridar o el faré fora de la sala. Senyor Ramos, senyor Ramos, calli, sisplau. Senyor Ramos, calli, sisplau. Té la paraula la senyora... Calli, senyor Ramos, que no té la paraula. Senyora Llongueras, té la paraula. Endavant, senyora Llongueras. Endavant.
Aviam, bona tarda a tots. Gràcies per permetre que puguem parlar en el ple. Fa dos mesos ja vaig venir per un tema de les marquesines del carrer Safretxos i per un embornal que hi ha a la part de baix. Vaig donar molts arguments, vaig donar moltes dades, vaig donar el que vaig poder pel temps que vaig tenir i vaig saber organitzar. Em van quedar coses al tinter. Vaig pensar, bé, potser la cosa s'arreglarà. No s'ha arreglat res, sinó que s'ha empitjorat tot. I ara, avui, ho plantejaré d'una altra manera. Aviam, a les eleccions municipals de l'any 2019, tots vostès, els que estan aquí, fan moltes propostes, tot molt lícit, moltes són ben pensades, ben organitzades, ben raonades, ben informades, justes, correctes, però també n'hi ha d'altres que no estan del tot bé. Els votants, que som els ciutadans, estem molt pendents de vostès. Els escoltem, vostès ens venen a demanar el vot, nosaltres confiem en vostès, escoltem, arriben les votacions, surt un nou govern municipal i bé, i la ciutat comença a caminar de manera dinàmica, de manera imaginativa. Però què passa? Que nosaltres, que som els veïns que estem a l'estació, una part de l'estació, que engloba la part des del pont del carrer Martorell fins a l'estació, plaça Lluís Millet, passeig Àngel Guimarà, carrer Safretxos, Olavarria, avinguda de l'Enllaç, i torna al pont del carrer Martorell, que hi ha les últimes cases abans d'entrar en el pont, que encara són carrer Martorell. Doncs tots aquests som els que ens hem organitzat per aquest tema. Aviam, En l'últim ple jo vaig dir que ens sobraven dues marquesines que hi ha en el carrer Safrejos, que les traguessin, que evitarien que passessin 99 autobusos, que fessin un bucle d'un quilòmetre 250 metres per anar a espetegar en el carrer Martorell, perquè aquests autobusos venien pel carrer Lluís Companys, pujaven a l'estació, a la parada que encara hi ha, donaven la volta per dalt, baixaven Àngel Guimarà, tornaven a dar la volta del bucle, etc. 99 autobusos, aproximadament. Què passa? El perquè d'aquestes parades? Amb una de les propostes que va presentar un grup polític, deia als veïns, els hi va dir, nosaltres traurem les parades que hi ha a dalt de l'estació, just al final, quasi bé arribant a la plaça Lluís Millet. Bé, aquests veïns se'ls van creure i van votar, segurament, o no, no ho sabem. Per la plaça Lluís Millet encara hi passen aquests autobusos, uns quants, no tots. Però el fort del cas és que tots aquests veïns d'aquest bucle ens vam veure perjudicats per aquesta proposta. En el mes de febrer van plantar dues marquesines al darrere i una marquesina al davant al carrer Villar, cantonada amb carrer dels Safrejos. Això era a finals de febrer. Va sortir anunciat que per tal de que no passessin autobusos per la plaça Lluís Companys es canviava totes aquestes línies de lloc perquè no passessin per allà al damunt. I que el 20 de març començarien a funcionar les línies que havien d'anar al carrer Villar, entre el 23 i el 25. El dia 14 de març vam entrar en confinament. Estat d'alarma, tots érem a casa nostra, ningú podia sortir. Bé, això ens hi vam trobar tots els que estem aquí. Això era el 14 de març. I el dia 20 comencen a arribar autobusos, autobusos i autobusos. I clar, tots esperaven allà, tots 5 minuts aturats, uns desinfectaven, els altres jugaven amb el mòbil, els altres passejaven, etc, etc. I què va passar? Vam dir, això no pot ser. Van començar a sortir els veïns, uns trucaven a l'Ajuntament, els altres a la policia, etc. I, bueno, hi va haver un moviment fatal. I què havia passat abans amb aquesta parada del carrer Villar? Doncs que un bon dia, a finals del mes de febrer, jo arribava de treballar i veig que hi ha un arbre i hi ha 7 persones per tallar un arbre. I vaig pensar, aquests dies ha fet vent, això vol dir que l'arbre està malvés. Bé, me'n vaig a dinar i quan al cap de mitja hora torno a marxar, l'arbre no hi era, el terra estava tot enrajolat i un pal d'autobús. Arribo a la tarda i ja hi ha mitja marquesina plantada. L'endemà estava ja fet. Bueno, esperar el famós dia 20 que van arribar tots aquests autobusos. Aviam, això no era correcte, ja d'entrada, perquè estàvem tots com estaven i això va ser per tots nosaltres un xoc molt gran.
Senyora Junqueras, arriba. Portem molta estoneta. Exactament, ens vol, diguéssim,
sí,
fer una pregunta ara?
Sí, vale. Dic de seguida que ja hi arribo.
D'acord, doncs vinga.
A continuació, protestem i al cap de 3-4 mesos ens van dir per problemes tècnics ho traiem, val? I això va quedar resolt. Però clar, com es va resoldre? Parades que van treure de dalt les van plantofant allà. Llavors posen les dues marquesines aquelles en el camí que han de passar la L1, la L2A i la L2B. Vale. Pensi que nosaltres a davant ja teníem L1, L2A, L2B, L3 i L8. I les van treure. Ens va avisar l'Ajuntament el mes de juny que feien els passos corresponents. El pas d'informar a l'àrea metropolitana, el pas dels comunicats tecnològics, el pas informatiu, el GPS, el no sé què, 3 setmanes, i en 3 setmanes es va resoldre. Després han quedat aquestes altres dues i volem que es torni a fer el mateix. Vam venir en el ple del mes de setembre protestant per una instància que havien presentat 100 i escaig de veïns i que ara ja n'hi havien 463, i vam dir, no ens en dit res, vostès ni tan sols s'havien mirat la instància perquè van dir que no havia arribat, però la tenen, i més d'un regidor. I bé, què passa? Que ara la nostra sorpresa és que a primers de novembre ens trobem que les ratlles que marcaven la vorera que es havia d'arrencar, resulta que les havien tornat a repintar. I no igual, no, encara pitjor, perquè si no les vam entendre malament, la primera marquesina la treien i l'espai que quedava de l'última el feien arribar més a prop del semàfor. Aviam, nosaltres no en volem ni una ni dues. I li vam raonar perquè no les volíem, perquè donava molta pol·lució, molta contaminació. I per altra banda, els hi donàvem la solució, i la solució passava en que fessin desviar aquestes tres línies pel pont del carrer Martorell, perquè aquestes tres línies, ja els hi he dit abans, que donen tota la volta en el bucle i se'n van per l'avinguda del carril.
Senyora Llongueras, no li puc donar més temps, de veritat. Tenia dos minuts i els ha sobrepassat. Jo li agraeixo el to, visto lo visto, però vagi de cara, de veritat. Faci la pregunta i li passem la paraula al senyor Soler. Però ja no,
la pregunta ja l'he fet.
Val.
La pregunta, bueno, de fet, no és una pregunta.
No, és una reflexió que vostè ens fa.
És una demanda. Una demanda. Que fem.
D'acord.
És la demanda de que treguin les dues marquesines.
Molt bé.
I que retin l'embornal que hi ha al final del carrer.
Molt bé.
Doncs... perquè abans feia clec-clec, però ara fa un cloc-cloc.
D'acord.
Que és horrorós.
Senyora Llongueras, queda dit, no li puc donar més temps perquè de veritat porta ha duplicat i triplicat i quadriplicat
després
el temps.
Digui'm, podré replicar?
Digui'm, no, perquè s'ha portat molt de temps, senyora Llongueras.
Doncs llavors només dir-los que tots vostès que estan aquí passin allà i vegin això. I a més...
D'acord, senyora Llongueras, queda dit. Senyora Llongueras, de veritat li agraeixo molt, però fins ara hem anat molt bé, però ja no té més la paraula. Senyora Llongueras.
Que hi ha allà. I quan la gent truqui a l'Ajuntament, que no li diguin, és que això és molt difícil, no sabem com solucionar-ho.
Queda dit, senyora Llongueras. Queda dit, senyora Llongueras. Moltes gràcies, moltes gràcies. Gràcies, senyora Llongueras. Moltes gràcies. Senyor Soler.
Senyora Llongueras, gràcies. Gràcies per...
Senyor Ares, a la propera el faig fora de la sala. Senyor Ares, no el necessito aquí perquè m'organitzi el ple. Senyor Ares, no té la paraula. Segui i calli. D'acord? Segui i calli. Ja li explicaré jo el que és la democràcia, però ara calli. Senyor Soler.
Li agraeixo el to, senyora Llongueras, com ha dit l'alcaldessa. Vostè sap que vam anar amb el senyor Gallardo a veure, ens va donar les explicacions. També li vam donar les explicacions fa dos mesos, quan vostè va venir aquí al ple, i li vam dir, sap què passa? Que la ciutat necessita serveis, i la ciutat necessita serveis de transports, i necessita bons serveis de transports, i nosaltres som conscients que el servei de transport l'hem de millorar, i l'hem de millorar moltíssim. En aquests moments li puc dir que estem tancant un conveni amb l'àrea metropolitana, perquè és qui, a partir d'en breu, tindrà la competència del transport urbà de la nostra ciutat, i per tant acordarem això. Acordarem doncs unes modificacions de les línies. Ens ho estem mirant en aquest sentit, però també li diré, allà hi haurà una parada d'autobusos, reduint possiblement els vehicles o reduint les freqüències o el que sigui. Ja veurem què passarà, però en aquests moments l'única manera de poder deixar lliure la plaça Lluís Millet és a través de la reubicació de la parada de l'autobús que hi ha a la plaça, que hi ha al carrer Lluís Companys, a tocar la plaça Lluís Millet. De totes maneres, també li he de dir una altra cosa. Si prospera com ha de prosperar tot el conveni i la competència per part de l'àrea metropolitana, també li he de dir que nosaltres estem fent un esforç d'electrificació de la nostra flota mòbil, tant dels vehicles de servei de l'Ajuntament com, en un futur proper, les línies d'autobusos. I per tant, en aquest sentit, els autobusos cada cop seran menys contaminants. Això no es fa d'un dia per l'altre. Evidentment, hi ha d'haver un procés de licitació i hem de tenir una certa paciència en aquest sentit. Però els autobusos ja no seran aquella molèstia del rum-rum quan fa la parada que vostè diu. Aquesta molèstia del rum-rum, en aquest moment, també l'estan patint altres veïns. No? És allò que es diu, jo no vull davant de casa meva, com els contenidors d'escombraries. Són serveis municipals que ningú li agrada tenir-lo al costat de casa. Si tot va com anem planificant, allà doncs hem de fer la menys molèstia possible, perquè són els patis de darrere d'aquestes cases i que a més doncs, han de donar servei a la nostra ciutat. També és cert que estem preveient, a veure si Sant Cugat pot tenir en el futur una estació central d'autobusos, al qual la centralitat de l'estació de Sant Cugat passaria per una altra estació de ferrocarrils en aquest sentit. Per tant, són coses que es van movent dia a dia i a més agraeixo que vingui, que ens ho expliqui, perquè a més... Permeti'm, jo sóc d'aquest bucle que diu vostè, jo visc allà, per tant, conec perfectament la situació i a més sap perfectament quan ha dit que un grup polític va fer aquesta proposta va ser el nostre grup municipal en aquest sentit. I per tant, nosaltres creiem que això és un avenç per la pacificació de la plaça Lluís Millet. Aleshores, el que farem, ja ho estem fent, de fet, és reestudiar i la possibilitat de fer-ho. Els serveis tècnics ja ho estan mirant, algunes alternatives, però el que li puc assegurar és que allà hi haurà parada d'autobús. Que l'hem de pacificar? Segur. Que hem de gestionar perquè no hi hagi molèsties? També. I amb això estem. Està a l'àrea de mobilitat i està a l'àrea de serveis urbans en aquest sentit. Per tant, jo m'emplaço quan tinguem notícies en aquest sentit, doncs adreçar-nos a vostè i poder-li explicar de primera mà si hi ha els canvis en aquesta situació. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Soler. I ara li passem la paraula al representant de l'AFA d'Escola La Mirada, que m'han dit que és el senyor Marc Gilabert. Sí? És així? Molt bé. Doncs senyor Gilabert, té la paraula.
Gràcies, bona tarda. Bona tarda, senyora alcaldessa, senyor Duc, senyora Gorina, representants del govern i del ple. Soc membre, com hem dit, de l'AFA de l'Escola de La Mirada, l'escola que creix però sense edifici. Avui tornem a estar aquí per l'anunci d'un nou endarreriment de 6 mesos respecte a la darrera data aprovada. I no tenim cap explicació plausible del motiu que aquesta vegada ho han endarrerit. Durant aquests anys d'endarreriments, tant les famílies com l'equip docent hem estat comprensius. Hem entès que hi pot haver imprevistos, que hi pot haver errors, que no tot surt sempre com un voldria. Ens hem adaptat a les noves situacions. Ens hem recolzat els uns amb els altres per tirar sobretot l'escola endavant. L'equip docent ha fet mans i mànigues, de la qual cosa crec que ho sabem tothom, perquè el projecte educatiu de l'escola sigui es quedi el més intacte possible i, sobretot, hem confiat en vostès. Les mobilitzacions d'aquesta setmana passada responen a la desesperació de les famílies, que veiem com any rere any els nostres fills i filles estan en pitjors condicions. El curs vinent serem gairebé 450 alumnes, que per qui no li digui res aquesta xifra, és el mateix nombre aproximat de qualsevol escola de 2 línies. És a dir, un turó de Can Mates, l'Olivera, el Pins, oi? En podem posar molts d'altres semblants, però no tenim nosaltres ni una zona coberta d'exterior, no tenim ni espais interiors com un menjador o una biblioteca, els dies de pluja el pati es converteix en un fangar, ho hauríem de veure, i no tenim la pista que se'ns va prometre, ni tampoc una cuina. Hem d'anar a solucions molt diferents, tot i que a vegades n'hem aportat des de l'escola a veure si les podíem ja tenir. Ens preguntem si és que nosaltres tenim menys drets que les altres escoles d'aquest municipi. Si no ens enfadem o ens queixem, vostès no actuen de forma proactiva. Són reactius. I esperem que la reunió del pròxim dijous 18 de novembre sigui un punt d'inflexió i ens sortim amb les solucions definides. I per això avui els preguntem. Tenen ja solucions a les necessitats anteriors que acabem d'esmentar i, per tant, ens presentaran aquest dijous un pla definit per entomar aquests 2 a 3 cursos com a mínim d'escola en barracons? I 2, ens confirmen el compromís d'un seguiment mensual conjunt de l'evolució del projecte de l'edifici nou fins a la seva entrega? Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyor Gilabert. De veritat, moltíssimes gràcies. Primer, expressar-li tot el suport i donar-li totalment la raó en això que deia al començament, que vostès sempre han estat predisposats i hem treballat plegats i hem treballat conjuntament perquè aquest vaixell hi som tothom i perquè aquí no es tracta de fer-nos uns la guerra als altres, sinó per trobar solució i fer avançar el projecte quan abans millor. Per tant, des d'aquí tot l'agraïment per la seva actitud i la seva forma d'actuar, la seva personalment segur que també, però em refereixo a tota l'AFA de l'escola a la mirada, ja ens ha entès. En segon lloc, també expressar-li tot el suport en el sentit que entenem perfectament que els pares i les mares de l'escola a la mirada, també la comunitat educativa, però en tot cas em dirigeixo a vostè com a representant de l'AFA, doncs que els pares i les mares doncs, tenen aquest objectiu de tenir aquesta escola definitiva, que a més serà una molt bona escola, una gran escola, perquè el projecte de l'AFA a la mirada ja és no una molt bona escola, ja és un molt bon projecte educatiu, en el qual vostès han confiat amb la mirada posada en què ben aviat tindrien l'escola definitiva. I és veritat que aquest ha estat un projecte ple d'entrebancs. De fet, vostès havien de tenir l'escola ja feta pel curs 2021. És una obvietat que això no ha passat. És veritat que nosaltres també, i això ho hem explicat moltes vegades, també ens vam trobar en una situació no, de que hi havia un informe que era crucial i prescriptiu que no es va demanar i això ens va estroncar els plans a tothom quan ens pensàvem que l'escola ja estava encarrilada. És veritat que ens hem trobat amb molts entrebancs, perquè hi ha algunes entitats que han posat recursos no? i han interposat aquests entrebancs que dèiem, malgrat nosaltres ens hem compromès des del minut zero a reposar, a replantar tots els arbres que es puguin veure afectats. I és veritat que moltes vegades en aquest ple no tenim el suport dels grups polítics, que un especialment hauria de tenir el suport, tenint en compte la part de responsabilitat, però en tot cas ho estem tirant endavant. Aquesta és una realitat. Per tant, una vegada més, el que nosaltres els expressem aquí és la prioritat d'aquest projecte i és la prioritat número 1 d'aquest govern. Ho diu no només l'alcaldessa, cada vegada que en té l'oportunitat, sinó tots els membres del govern, perquè a més ens afecta moltes àrees diverses. I els que no els hi afecta, també, evidentment, hi ha aquest compromís. Nosaltres avui el que els volem expressar és que, malgrat tots els entrebancs que tenim i tots els que tindrem, anem avançant i ens n'anem sortint. No ha passat, és a dir, no ha passat res com per dir ja no podem continuar i això se'ns ha parat i això... No ens ha passat res, anem avançant. El que passa que és un projecte molt ambiciós, molt complex. Estem parlant d'una escola que, fet i fumut, ens acabarà costant entre 9 i 10 milions d'euros. Per tant, són processos administratius d'una gran complexitat i aquests processos administratius tenen moltes derivades i tenen moltes situacions entremig que a vegades nosaltres no podem preveure. Que si hi ha al·legacions, que si hi ha recursos. Aleshores, tenint en compte, i aquest és el compromís en el que la regidora d'Educació i jo mateixa vam arribar el dilluns passat, avui fa una setmana, amb els seus companys a l'AFA i al claustre de l'escola, de replantejar com ha de ser aquesta relació per tal de no generar falses expectatives. I vam dir, primer treballarem posant totes les eines que té aquesta administració per avançar en la construcció de l'escola i sobretot garantir el mentrestant que per part de la regidoria d'Educació s'ha treballat amb els mòduls, que sempre hem tingut més mòduls fins i tot dels que ens calia i ja s'està treballant amb serveis territorials perquè això és una obligació del Departament d'Educació. Vull dir que també aquí hi ha vegades que nosaltres també hem de fer aquesta mena d'impàs amb el Departament d'Educació. La pista esportiva, ja vam comentar i en la reunió del dijous s'aclarirà ja els detalls, la pista esportiva estarà pel curs vinent perquè ha anat avançant tot el procés, per tant no hi ha cap raó per dir que no hi haurà la pista esportiva i també se'ns va plantejar una nova demanda que era la del tancament d'una part del parc de davant de l'escola per tal de tenir un espai per fer el pati, no? Inclús les activitats de migdia dels alumnes de la mirada. I aquest és un tema que també hem estudiat i que, per tant, també la podem tenir de cara al curs vinent. Hem de treballar amb vosaltres, aviam quin és l'espai que més bé us aniria, amb vosaltres i sobretot no, també segurament amb l'escola i amb el servei del migdia. No només això, sinó que a més s'ha facilitat per poder anar a la Guinardera, transport inclús, perquè ja sabem que no és el millor, d'acord, però com a mínim donar tot el suport que podem i després també la possibilitat d'utilitzar les instal·lacions de la Biblioteca Miquel Batllori. Per tant, tot això ho estem treballant i en la propera reunió la regidora anirà actualitzant tota aquesta informació i anirem fent el retorn cada la periodicitat que vosaltres acordeu que val la pena. Això pel mentrestant, per entendre'ns. Respecte a l'altre tema, el tema de la construcció de l'edifici. Ja vaig avisar l'altre dia que a molt estirar en el ple ordinari del mes de desembre, que és el 23 de desembre, hi ha prevista l'aprovació inicial de la l'inici de la licitació de l'obra, que això és molt important. Però també vaig dir que com que tot el servei de contractació està treballant per poder-ho avançar el màxim possible, si una setmana o 10 dies abans ho tenim, farem un ple extraordinari per avançar en aquest tema. Ja hem fet plens extraordinaris per la mirada i, per tant, ho tornarem a fer perquè ens ve d'una setmana o ens ve de 10 dies. Val? Per tant, de seguida que tinguem la confirmació de que ho podem tenir abans, us ho avisarem i, si no, anirà al ple del desembre. Què vam dir que faríem? Per tal de no generar falses expectatives i plantejar tots els imponderables que poden sortir, anirem plantejant-vos un calendari de pas a pas. Per exemple, ara comencem la licitació, fins en el moment de l'adjudicació. Doncs mirarem tot el que pot passar. Senyor Ramos, vol callar, sisplau, que estic parlant. Per tant... Senyor Ramos, calli d'una vegada. Senyor Ramos, està expulsat de la sala. Sisplau, inspector, pot acompanyar el senyor Ramos? Perdoni un segon, senyor Gilabert, que acabo de seguida. Senyor Ramos, acompanyi l'inspector, sisplau. Acompanyi l'inspector, sisplau. No el tocarà, però vostè abandoni la sala. No té cap culpa l'inspector, té raó. Vinga, va. Inspector, sisplau, pot acompanyar el senyor Ramos fora, que estem perdent el temps? Senyor Ares, vol anar vostè darrere també? Sí? Vinga. Molt bé. I té tot el dret. I si fa el mateix que avui, el tornarem a fer fora, senyor Ramos. Vostè torni i té les portes obertes, sempre i quan es comporti. I senyor Gilabert, aleshores vam quedar que quan estigui la licitació feta, abans de fer el següent pas, que seria l'adjudicació, contemplarem totes les possibilitats. El que deia, si hi ha exposició pública de 30 dies i hi ha al·legacions, què passa? No? Si hi hagués la possibilitat de fer un recurs, què passa? Per intentar evitar generar unes falses expectatives, que són coses que no depenen de nosaltres, però formen part del procés. I potser a vegades, per simplificar-ho, no m'ha explicat prou bé. Aleshores vam quedar, i si a vostès els sembla bé, em fan el retorn, de que un cop ja tinguem la data de la licitació, fem passa per ple i en aquell moment ens trobem per fer just el calendari fins al següent pas, amb tots els imponderables aquest que deia, que si hi ha al·legacions, que si hi ha recurs, etc. La idea seria intentar evitar que hi hagi mals entesos i generar aquestes expectatives que entenc que amb la situació en què estem ara, doncs produeixen un malestar, i ho entenem. I, per tant, això sí que és una responsabilitat que nosaltres hem d'assumir, la de la informació. Una altra cosa és el que després passi. Per tant, traslladi als seus companys i companyes de l'AFA que això és una prioritat. L'escola a la mirada és una prioritat d'aquest govern, sense cap mena de dubte. És el projecte més gran que té en aquests moments la ciutat i, per tant, el farem. I que aquest mentrestant, de la mà de l'AFA i de la comunitat educativa, doncs el anirem gestionant tan bé com sapiguem i puguem, per tal de que els nens i les nenes que estudien a escola a la mirada s'hi trobin d'allò més bé. Jo crec que això és el que li volia traslladar i que, en tot cas, tenim aquesta reunió aquest dijous i ben aviat tindrem l'altra respecte al que és la construcció de l'escola. Moltes gràcies a vostè i gràcies per la paciència, també. Gràcies. Moltes gràcies. Seguim amb la senyora Ana Maria Saborit. Sisplau, li passem la paraula. Endavant.
Bona nit. Jo després d'això no sé què dir, em sembla que me n'aniré, perquè estic tremolant. És veritat.
No m'estranya, no m'estranya, però ara ja no hi ha crits ni hi ha res. Vostè parli amb tota la tranquil·litat perquè aquí bàsicament venim a parlar i a escoltar-nos. Per tant, endavant, amb la calma i l'escoltem.
Gràcies. Jo tinc un problema que hi ha unes persones aquí que el saben i ho estic passant molt malament.
Miri, senyora Ana Maria, fem una cosa. Si s'espera una miqueta aquí que acabem el ple, Si ara vostè no s'hi veu en cor d'explicar-ho, si es vol esperar després un momentet, i la tinenta d'alcaldia l'escoltarà, perquè a més tenia coses per comentar-li. Per tant, del dia que ens vam trobar, després la van trucar, per tant, hem anat estat en contacte amb vostè, com que ara veig que hi entenc que és una situació de complexitat per exposar-la aquí al mig, si li sembla, seu tranquil·lament, té una mica de paciència per aguantar el ple que queda i després hi parlem.
Molt agraïda.
No, i ara...
Li voldria dir una cosa que s'aparta d'això.
Digui'm.
Jo visc en un carrer que està sense asfaltar, que és el carrer Sant Rafel. Aquell carrer hi ha el lletrero que està prohibit aparcar vehicles que no siguin els que guarden el cotxe al garatge. Aquell carrer, de matí, tard i nit, és la rebassada. Van a 100 per hora, es pugen camions, baixen camions. Allà no hi ha manera. I he fet dos queixes registrades, però tot segueix igual.
Molt bé, doncs això també, d'aquesta queixa en concret, en prenem nota i la traslladem als serveis corresponents, que a més els regidors en aquest sentit són aquí, el regidor de Seguretat, bàsicament, i prenem nota. I quedem així respecte a la resta.
Gràcies.
Sembla? Molt bé, gràcies a vostè. Seguim amb el senyor, no sé si hi és, Marcos Rodríguez. Sí? Endavant.
Què tal? Buenas noches. Senyora alcaldesa, resto de concejales. Vengo en representación de todos aquellos ciudadanos que estamos indignados. Indignados en que se despilfarre y se utilice nuestro dinero en todo tipo de cosas, menos en resolver los problemas de la gente, los problemas reales de la calle. Por ejemplo, el problema de seguridad. Vivimos en una ciudad que se ha convertido en el paraíso de delincuentes y ladrones. Importamos delincuentes de todo tipo, de todo el mundo, de toda Europa. No conozco a nadie que en su familia no hayan robado. ¿Para cuándo aumentar la plantilla de policía local y Mossos de Escuadra? No puedo entender cómo hay partidos políticos que viven en San Cugat del Vallès que están en contra de aumentar el número de policías locales y de Mossos de Escuadra. Es que no lo entiendo. Impuestos. Vivimos en una ciudad donde el contribuyente es esquilmado con todo tipo de impuestos municipales, inventándose nuevos impuestos como el de la AMB. Zona de bajas emisiones. Una ciudad donde ha entrado en vigor la zona de bajas emisiones, convirtiendo San Cugat en una ciudad elitista, ya que su aplicación afecta a los más desfavorecidos y no solventa el problema de contaminación. ¿Ustedes son de izquierdas? ¿Ustedes no tendrían que estar defendiendo a la gente más desfavorecida? ¿Y la solución que dan qué es? ¿Que se compre la gente un coche nuevo? Vamos, una solución muy de izquierdas, ¿eh? Necesitamos que ustedes, que nos cuestan mucho dinero a todos los contribuyentes, ayuden a los trabajadores, a los autónomos y a las empresas con medidas y ayudas a estos. Y no tomando medidas como la implantación de la anilla verde, que lo único que hace es dificultar todavía más la viabilidad del negocio. Dígaselo usted a quien tenga un negocio, un bar, una carnicería, que con la implantación de la anilla verde les han facilitado muchísimo su negocio. Y, por supuesto, lo único que hacen es aumentar la contaminación. Solamente tienen que pasearse cualquier tarde para que vean el caos que hay circulatorio. Total, más contaminación. Pero ustedes se dedican con nuestro dinero a debatir, nombrar personas non gratas, a hombres de bien como el señor ilustre Pablo Llarena, señalando a ciudadanos en San Cugat del Vallès, como hacían en los años 30... los nazis con los judíos, señalándole quién era el enemigo. Todo esto solo trae división y dolor, y empobrecimiento moral y económico, decadencia. Aprovecho desde aquí para mandar un mensaje al magistrado Pablo Llarena, para decirle que es bienvenido y querido por muchos ciudadanos de San Cugat del Vallès.
Molt bé, senyor Marcos Rodríguez, un cop ha fet el seu míting polític ja pot tornar a seure i continuem debatent els partits polítics. Senyor Rodríguez, no té la paraula. Senyor Rodríguez, no té la paraula. Senyor Rodríguez, segui que no té la paraula. Segui que no té la paraula. Senyor Rodríguez, la policia local vol que li tregui vostè de la sala, senyor Rodríguez? Senyor Rodríguez, no té la paraula. Inspector, sisplau, pot acompanyar el senyor Rodríguez? Senyor Rodríguez, fora de la sala. Fora de la sala, senyor Rodríguez. Els mítings polítics se'ls reserva per un altre lloc. En aquest ple debatem els partits polítics que té representació. Molt bé. Sí, la campanya, sí, se'ns farà llarga la campanya electoral. Molt bé, i ara en nom de l'AFA, de la coordinadora d'AFAs de Sant Cugat, la senyora Carme Roca, que no... Senyora Carme Roca, benvinguda.
Hola, contents bona tarda. Contents
de veure-la en aquest ple. Endavant.
Primer de tot, voldríem... Bueno, ha marxat el representant de l'AFA de la Mirada, però des de la coordinadora d'AFAs, tot el suport a l'escola La Mirada, i pensem doncs, que ja és hora de que es busqui alguna solució per poder desencallar una mica tot el tema i tots els anys que porten en barracons. Nosaltres venim aquí perquè, tal i com vam anunciar el passat dijous, dia 11, en roda de premsa, venim a presentar-vos la petició que ja hem entrat formalment pel registre de l'Ajuntament i que des d'abans de l'estiu us hem anat explicant a tots els grups municipals que ens vareu voler rebre i que agraïm l'interès doncs, dels que ho vareu fer. La petició està enmarcada dins de la campanya Desmilitaritzem l'Educació i pretén mantenir qualsevol activitat educativa lliure de presència d'armes. Cal dir que aquesta demanda no va més enllà de donar compliment a una part de la moció 55/11 aprovada àmpliament al Parlament de Catalunya. Posteriorment a la roda de premsa hem pogut saber a través de les xarxes socials de l'alcaldessa que la proposta ha estat acceptada pel que fa a les activitats que porta a terme la policia local dins del Pla de Dinamització Educativa. Celebrem aquesta decisió i us demanem que es comenci a treballar amb Mossos per tal de que les activitats i xerrades dins dels centres escolars, tant de primària com a secundària, es puguin donar en les mateixes condicions. Ara passaré a llegir la petició que us hem entrat per registre. En aquesta petició s'hi han adherit el col·lectiu antimilitarista de Sant Cugat, Unipau, Centre de l'AS, Escoles Coeducatives de Sant Cugat, la campanya Desmilitaritzem l'Educació, i aquest mateix matí hem rebut del síndic de Greuges de Sant Cugat la voluntat de que manifestem avui aquí al ple la seva adhesió a la proposta i la voluntat de fer-ne seguiment. I la proposta és la següent. A les escoles de primària i secundària del nostre municipi es duen a terme activitats que són impartides per agents armats, com ara el taller d'educació per la mobilitat segura del Pla de Dinamització Educativa Municipal. Segons l'Ajuntament, aquests agents han d'entrar a les aules amb la seva arma reglamentària quan vesteixen d'uniforme. Que les armes entrin a les escoles no és gens coherent i es contradiu amb els projectes educatius dels centres, la taula coeducativa municipal, el nomenament de l'Arcadi Oliveres com a fill predilecte de la ciutat, el Dia Escolar de la No Violència i la Pau de NIP, en què l'Ajuntament hi participa. Instem que les formacions i tallers que fan els agents armats les duguin a terme persones amb acreditació i expertesa i, sobretot, sense armes. La proposta s'emmarca dins la campanya Desmilitaritzem l'Educació, amb més de 100 entitats de l'àmbit educatiu i del foment de la pau i a la qual està adherida la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat i la campanya Centres Educatius Objectors, engegada en el marc del Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Els fonaments educatius del mateix Pla de Dinamització Educativa així ho recull. Com a mostra és el principi rector número 6. El PDE, Pla de Dinamització Educativa, respon a necessitats considerades per la societat civil com a àmbit prioritari de l'actuació que implica d'un treball en el si de la institució educativa. El mateix pla viu immers en una realitat en la qual no fuig ni ignora. Escoltar la ciutadania significa ser sensible a les seves demandes, urgències i exigències, canalitzar-les i donar-les una resposta adequada, que en alguns casos pot requerir actuacions concretes dins del pla. I l'objectiu D del mateix pla, assumint aquest repte, el pla de dinamització educativa pretén ser un espai on la societat civil transcendeixi l'àmbit de les propostes i s'impliqui activament en dissenyar-les, dur-les a terme i avaluar-les. 3. La moció 55/11 del Parlament de Catalunya sobre la desmilitarització de Catalunya i resolució 2020 per la construcció de la cultura de pau i la desmilitarització aprovada per la majoria del ple de Parlament de Catalunya, en què s'insta el govern a donar compliment a la moció i a fer totes les accions necessàries per evitar la presència de cossos policials amb armes als recintes de les aules d'escoles, instituts, universitats, centres formatius o espais de lleure, quan aquests hi assisteixin per fer xerrades de formació viària o de seguretat a les xarxes d'altres, entre d'altres. En la mateixa petició...
Senyora Roca, vagi acabant, sisplau.
Sí, en la mateixa petició fem una petició sobre els premis que s'estan donant des de l'Ajuntament. Instem a la revisió i modificació dels premis que s'ofereixen a infants i joves en aquests tallers d'educació viària i extensible a tots els premis que pugui otorgar l'administració pública, que estiguin regits per principis de l'educació en valors com l'alimentació saludable, la sostenibilitat, el foment de la cultura, el comerç de proximitat, etc. I es deixi de promoure grans marques de multinacionals de menjar no saludable.
Molt bé, senyora Roca, moltes gràcies. Ratificar el que vostè mateixa deia, d'aquest, no només el compromís, sinó la decisió presa i la instrucció donada per part d'aquest govern aquesta presència de la policia local a les aules es faci sense alarma. Per tant, vostè ja ho ha dit, però en tot cas ho torno a expressar en nom del govern. També la darrera part que ara explicava vostè, aquest és un tema que també ja hem canviat i que, per tant, també ja posem en marxa. I respecte al tema dels Mossos, malgrat és evident que és una competència que no depèn de nosaltres, ja han contactat amb el departament per expressar-los que aquí ho han fet com a policia local i a veure com ho podem treballar per tal que els Mossos puguin fer el mateix. Per tant, agraïda de la proposta i seguim treballant en aquesta línia i moltes gràcies. Molt bé, doncs, ara hem demanat petició. Tenim 5 minutets, peticions de paraula per part de les persones que han aixecat la mà, al senyor Eduardo Ruiz. Senyor Ruiz, si és tan amable d'acostar-se.
Gràcies. Bueno, yo vengo a buscar al señor Gallardo, que está muy tranquilo hoy, no, se ve que no le han dado ninguna pana. El mes pasado ya le pedí una marquesina y estoy viendo que sobran marquesinas en todos los sitios. Entonces, ¿sabes cuándo se acuerda de nosotros? Nos pone una marquesina. Porque aquí hay vecinos que veo que le sobran. Pero estoy esperando que me diga algo. Y a la señora Godoy Gordon digo que ya he recibido una carta, menos más. Por lo menos he recibido algo. Que la semana pasada, bueno, pero no pasado también le dije que no había nada para mí. De todas formas, señor Gallardo, sí le voy a pedir que por lo menos antes de final de año me dé una contestación y tendríamos que mirar también de los registros horarios del autobús, que a las 2 es muy tarde para que la gente tenga que coger el autobús para ir a trabajar. A ver si se puede modificar algo. Nada más.
Molt bé, senyor Ruiz, moltes gràcies per la seva amabilitat i sentit de l'humor, com sempre. De totes maneres, senyor Ruiz, el senyor Gallardo li vol respondre. Senyor Ruiz, el senyor Gallardo li vol respondre.
Señor Ruiz, seguramente hemos convocado a la persona equivocada o usted no le ha llegado. Este jueves tenemos una visita in situ en Tambarata para hablar de todos estos temas, no solo de estos, sino de otros que nos han propuesto otros vecinos, el tema de contenedores, tema de zonas que a veces hay que desbrozar más, diferentes cosas, iremos con los diferentes técnicos, en todo caso al acabar el pleno, si quiere, hablamos, le digo la hora, si se puede sumar, se suma y no hay ningún tipo de problema. Y si no, quedamos en otro momento, ningún problema.
Vale, fan arribar la convocatoria, señor Gallardo. Gracias, señor Ruiz. Después también demana la palabra el señor Jaume Pla. El senyor Jaume Pla ha marxat, Sílvia, sí, d'acord. Doncs ens queda el senyor Andrés Ares. Senyor Ares, té dos... Ha marxat també, no? Sí, de fet, em sembla que l'hem fet fora, no? Bueno, clar, és que ja... Bueno, escolteu una cosa, 3 minuts, ens donem 3 minuts, jo us ho agrairia, i reprenem amb els precs i preguntes. Entenc que no hi ha cap més paraula, per part del públic? Vale, doncs gràcies, s'aixeca l'audiència pública.